El cafè de la ràdio.
Catalunya està estudiant dos possibles casos de la variant Omicron de la Covid. De moment ja se n'han detectat dos casos a l'Estat, tot plegat quan l'Organització Mundial de la Salut ha alertat de l'alt risc de propagació de la nova variant, malgrat que no té dades per assegurar que sigui més transmissible. A més, l'OMS assegura que podria implicar un risc elevat de reinfecció en persones que ja han passat la malaltia. Tot plegat ho analitzem en conversa amb el doctor Salvador Massip, que és el professor de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
És preocupant aquesta variant Omicron?
És preocupant, sí, però això vol dir, en termes científics, preocupant vol dir que hem d'estar alerta, vigilar-la, no necessàriament que haguem de començar, no sé, a entrar en pànic, no? Crec que és una mica diferent el que han de fer els científics ara del que ha de fer la població. Els científics han d'investigar exactament què passa aquí, què és aquesta variant, és realment més agressiva, en el sentit que és més infecciosa, causa pitjor malaltia o no, s'escapa dels anticossos o no, tot això són incògnites que no sabem, i mentre estan la població ha de seguir fent el que feia. O sigui, el problema que tenim encara és la onada que tenim de la Delta. Ja veurem si l'Omicron acaba substituint la Delta, però de moment preocupem-nos pel que tenim ara aquí al davant i ja veurem el que ens vindrà d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos.
Clar, què en sabem ara per ara d'aquesta variant?
Poc, o gairebé res, per dir-ho així. Sabem que genèticament és preocupant, en el sentit de que hem vist que té unes mutacions que en principi la podrien fer més infecciosa, és a dir, s'assembla a la Delta, en aquest sentit, té mutacions semblants a la Delta, per tant, això voldria dir que pot infectar més, i a la vegada té unes mutacions que sembla que la podrien fer més resistent, diguéssim, als anticossos, és a dir, que es podria escapar una mica de les defenses que ja tenim, com feia la variant Beta, que circulava abans. Però com va passar amb la Beta no va arribar a convertir-se en dominant, per tant, no va arribar a ser un problema, podria passar el mateix amb l'Omicron. El fet que sigui més contagiosa fa pensar que potser sí que es podrà escampar millor. De totes maneres, ha de competir amb la Delta, que és la que està dominant el terreny ara, i pot ser que, si la Delta no la deixa, l'Omicron no arribarà a anar gaire lluny. Tot això, com dic, són incerteses, són incògnites, que haurem de veure com es resolen al llarg de les properes setmanes.
Clar, aquesta part potser la que ens ha fet obrir tots plegats més els ulls és aquesta part de que pugui ser més contagiosa, però sobretot que pugui provocar reinfeccions, no? Que és el que apunten avui alguns mitjans de comunicació. Ara per ara, per tant, estem clarament en el terreny dels supòsits, en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Realment sembla que podria causar aquestes reinfeccions, però tot és condicional i tot és, ja ho veurem. Efectivament, això seria un problema. Si és una variant que d'alguna manera s'està escapant de les defenses que tenim i pot reinfectar tots els que estan vacunats, això significaria doncs, que hauríem de prendre noves mesures. Si pensem el pitjor que pot passar, quina és la situació més negativa, és que realment sigui una variant que s'escapi en certa part a les defenses que tenim, això implicaria doncs, haver de revacunar. De fet, ja ho estem fent les terceres dosis a molta gent. Les campanyes de vacunació ara són ràpides, sabem com fer-les. Produir vacunes, tenim el sistema en marxa. Si s'hagués de canviar la vacuna i fabricar una nova vacuna que reconegués a la variant Omicron, si mai fes falta això, han dit les companyies farmacèutiques que seria qüestió d'un parell de mesos de preparar la nova vacuna. No caldria fer tots els tests de prova que van fer abans, perquè la vacuna seria la mateixa, només canviaria una mica un component inicial. Per tant, clar, seria inconvenient, seria complicat, seria car, seria logísticament engorrós, però tornaríem a revacunar el màxim de gent possible, si més no els països rics, amb un temps curt i tornaríem a estar protegits. Això, seria si realment es confirma que aquesta variant d'alguna manera s'escapa a les defenses, que ni molt menys sabem que sigui així encara.
Mm. Clar, en aquest sentit, estem tornant a centralitzar-ho tot molt en els països rics, no? Al final les variants surten als països que no tenen capacitat de vacunació perquè no s'està fent una feina a nivell global, no?
Mm-hmm. Sí, això és el que insistim tots des de fa mesos, que l'estratègia està equivocada i que aquest és un exemple claríssim del que hem estat dient molts durant molts mesos. La pandèmia és un problema global, hem de solucionar-lo de manera global, simplement. O sigui, no et serveix de res tenir un 80% de vacunació al teu país si Àfrica està un 5%, un 10%, o en aquest cas a Sud-àfrica un 20%. Clar, això vol dir que el virus està circulant molt lliurement entre una part important de la població. Que causi més o menys mortalitat a Àfrica és un altre tema, perquè és cert que és una població més jove comparada amb la d'Europa, per exemple, per tant la mortalitat és més baixa, però el virus segueix circulant. I cada cop que circula, cada infecció que fa, és com si tiressis els daus, no? En una d'aquestes infeccions el que pot passar doncs, és que hi hagi una mutació que sigui problemàtica, que és el que sembla que ha passat. Estem parlant, a més, de territoris en els quals hi ha un percentatge bastant important de persones amb immunodeficiència degut al virus de la sida. Quan un virus infecta una persona immunodeficient, s'hi multiplica molt més fàcilment i campa més lliurement, diguéssim. Això és una combinació dolenta i que fa que les variants siguin més fàcils que surtin amb aquestes condicions. Clar, això ho hauríem d'entendre a nivell mundial, que és un problema per tots, no és un problema només... O sigui, si no volem veure des d'un punt de vista moral i ètic de que hem de vacunar en primera i segona dosi dels països que encara no ho han fet, pensem-ho des d'un punt de vista egoista. Si no ho fem, ens surten variants que tornen cap aquí i llavors hem de tornar a començar. O sigui, el que hauríem de prioritzar, en lloc d'estar discutint ara terceres dosis o vacunar nens, que sí, és important, però no és tan urgent com vacunar primera i segona dosi dels països que encara no ho tenen.
I, per tant, el camí és que això segueixi passant, perquè ara per ara no sembla que ningú hagi fet aquest canvi de xip, no? Ningú que tingui capacitat de decisió real sobre les vacunes arreu del món, no?
No ha passat, i sí, jo crec que el que ens queda esperar, i crec que és important que ho pensem, o tinguem les perspectives clares, o sigui, les expectatives són les que són. El proper any i mig, 2 anys, que és el que possiblement tardarem a vacunar d'una forma substancial la major part del planeta, seguirà passant el que està passant ara, és a dir, anirem veient onades que van pujant i baixant, o sigui, ara estem a la sisena o la quarta, depèn de quin lloc miris, tindrem una setena o una vuitena, veurem com de grans seran aquestes onades, però seguirem veient onades, perquè el virus funciona així, i seguirem veient variants, perquè aquest virus va mutant, com tots els virus, de fet és un virus que muta poc comparat amb altres, però o sigui, encara podia ser pitjor, però va mutant, per tant, variants aniran sortint, moltes d'elles, la majoria segurament ni en parlarem, perquè no seran especialment problemàtiques, però per mala sort pot passar, com està passant amb l'Omicron, que n'aparegui una que sigui més virulenta d'alguna manera, no? Ha passat amb l'Alfa, ha passat amb la Delta, seguirà passant això. Això, mentre el virus circuli, ens hem d'acostumar a la idea que això seguirà passant, i si una d'elles realment s'escapa dels anticossos, haurem de revacunar, i això és el que hi ha. Per tant, com ho solucionem? Doncs si vacunéssim més ràpid els països que tenen menys percentatge de vacunació, reduiríem moltíssim les possibilitats de que això passi, però com bé deies, em sembla que no estem per aquestes coses. Ara mateix estem més preocupats amb altres temes que no amb intentar muntar un sistema de distribució de vacunes més equitatiu, que seria més bo per tots.
Per tant, aquesta situació de la Omicron, que estem pendents d'incògnites, ara per ara, per tant, pendents de com evolucionin aquestes investigacions, la situació global de la pandèmia a Europa és complicada, no? Per què hi ha països en què ho és més que en d'altres?
Per molts factors. Jo sembla que intentem sempre reduir les situacions de coses simples. És a dir, aquest país està malament perquè està poc vacunat, o aquest país està malament perquè no porta mascareta. És molt més complicat que això. Normalment són molts factors que se sumen. Evidentment, el nivell de vacunació és un. Com més ben vacunat, menys circula el virus. Portar mascaretes, evidentment, és una altra capa de protecció. Més o menys normes restrictives, de passaport Covid, demanar passaport Covid a llocs on hi ha més possibilitat de contagi. Tot això són coses que cada país està fent diferent. Per tant, és molt difícil comparar un país amb un altre, ni que siguin els països veïns. I, finalment, hi ha el factor temps. O sigui, és a dir, en aquest cas hem vist com la onada aquesta que està passant per Europa va començar a l'est i s'ha anat estenent cap a l'oest. Espanya, Portugal, són els països últims en entrar en aquesta onada, no només perquè estan ben vacunats, sinó perquè són els últims geogràficament, però ja està arribant aquí. O sigui, ja l'estem venint, ja estem en aquesta onada també aquí. Per tant, més que dir... Quan passen aquests problemes, que és una mica el que... Cada onada fem el mateix. Nosaltres mirem el nostre país i diem, no, nosaltres estem bé. Que els països del voltant estiguin malament és el seu problema, no? Perquè Europa és un lloc petit, obert, circulem d'un país a l'altre, i si Itàlia té un problema, França té un problema, Alemanya té un problema, t'arribarà a tu. O sigui, això ho hem d'assumir. Per tant, és qüestió de temps doncs, que aquesta onada passi per tota Europa, que és el que estem veient ara.
Per tant, aquesta part que ens estàvem semblant a tots plegats, no? Que ens estàvem lliurant una mica per la vacunació aquí a casa nostra, és la vacunació, però també és que encara no ens ha arribat geogràficament.
Sí, i perquè també hem portat molta mascareta, he hagut, en aquest sentit hem fet bastant bé. Jo crec que hi ha hagut un error de comunicació o un error de ganes d'entendre-ho també així, d'aquesta idea de que un cop estiguem arribant a un cert punt de vacunació, això s'ha acabat. I això ha sigut una cosa que, de fet, alguns polítics han estat venent bastant, si més no al principi de la campanya de vacunació, quan els científics ja dèiem que, atenció, que no és així. O sigui, la vacuna aquesta és molt bona a fer una cosa, que és evitar els casos greus i la mortalitat. Això ho fa excel·lentment, o sigui, les mortalitats estan molt, molt més baixes que l'any passat, almenys 10 vegades més baixes. Per tant, això és un èxit. Ara, aquesta vacuna no fa miracles, no fa el que voldríem que fes, que és evitar els contagis. Ho redueix en part, però no els evita. Per tant, per molt vacunats que estem, el virus seguirà circulant si no prenem altres mesures. I s'ha instal·lat una mica aquesta idea a tota Europa en general, però també a casa nostra, que després de l'estiu, quan els casos estaven tan baixos, clar, és que com que estem ben vacunats, ja està, ja no hem de patir. Ja ho hem estat dient per activa i passiva, no serà així. Si els casos baixen, és per molts factors, i si no fem res més que confiar en la vacuna, tornaran a pujar, i efectivament és així, però això era previsible. Per tant, crec que hem de explicar millor o, si més no, no crear falses expectatives, que els polítics juguen una mica amb això, no? Amb aquesta idea de penjar-se medalles que potser no toquen en aquell moment. És més clar el que fem els científics més honest, almenys, de dir, escolta, sí, estem molt bé, aprofitem que estem bé, però atenció, que això no és el final. Queda molta pandèmia encara per endavant, els casos tornaran a pujar, però un cop estan a baix, tornen a pujar, perquè comencem a fer més coses de les que fèiem abans, això implica més contacte social, això implica més contagis, això ho sabem, serà així tota l'estona, per tant, atenció, siguem, no abandonem la prudència, fem més coses, sí, recuperem una mica la vida normal, que és el que hem fet aquests mesos, que està bé, però amb atenció, amb cura, perquè això tornarà a pujar.
I el certificat Covid és una bona eina per contenir? Perquè hi ha molt debat.
És una eina més.
Sí, és una eina més.
Sí, a veure, no, torna-se el mateix.
Li pregunto,
o sigui,
això no podem... perquè el doctor Cervantes, el director, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, ens deia un dia, jo crec que en el passaport Covid, en el sentit de que pugui incentivar la vacunació, però no que pugui evitar contagis, perquè tu pots estar vacunat i estar contagiat i estar en un restaurant i, per tant, estar contagiant a la gent que tens al teu entorn, no?
Totalment, totalment. Jo crec que el passaport Covid un cop més s'ha d'explicar bé què fa i què no fa. És una mica com les vacunes. És, de fet, el mateix que les vacunes, no? O sigui, tu el que no pots interpretar que el passaport Covid és una llicència per fer el que vulguis. És a dir, va, tinc el passaport Covid i ja està. Ja no, ni contagio ni contagio a ningú. No, no, això és el que estem dient de les vacunes. O sigui, això és una capa de protecció. Insisteixo amb el concepte aquest de les capes. El que ens permet el passaport Covid és tenir una mica de garantia més, no? Si entres en un lloc i saps que tothom que està allà dintre està vacunat, doncs millor això que no sàpigues quin és l'estat de vacunació de la gent. Si a més entres d'aquell lloc i portes mascareta, doncs una altra capa. I si a més intentes mantenir la distància, fos fantàstic. I si a sobre aquell lloc està ben ventilat, doncs també. Per tant, totalment d'acord que el passaport Covid per si sol no és la solució a res. Ara, ens ajuda doncs, a posar més mesures per evitar el que no volem, que és tancar, el que un moment o altre s'haurà de fer, si el passaport de Covid no és suficient, haurem de tornar a tancar locals, restaurants, bars, el que sigui, perquè ja sabem que és que els llocs on hi ha més concentració de persones és on circula el virus, i el que intentem evitar és tancar doncs, les oficines, les feines, el transport públic, tant com puguem, però si no hi ha més remei, ja ho hem vist, també anem a aquests tancaments i estem veient a Centre Europa que estan confinant gent altre cop. O sigui, són les diferents etapes de control que tenim, no? Comencem per les més lleus, que és vacunar-se, passaport Covid, relacionat amb la vacuna, tests, mascareta, tot això és més o menys fàcil de fer. Si això no funciona, haurem de començar a reduir aforaments, tancar locals. Si això no funciona, és confinament. O sigui, entenem on som. O sigui, encara no ens hem lliurat d'això i les eines per sortir d'aquí són les mateixes. Intentem no arribar a confinament, per tant, intentem fer bé el que podem fer ara. Si el passaport Covid ajuda una mica, doncs vinga, som-hi. Però el que el passaport Covid no substitueix és la prudència. La prudència i el sentit comú que hem d'aplicar tots encara, perquè encara estem a pandèmia. És a dir, jo insisteixo en això. Recordem això. La pandèmia no s'ha acabat. El marc mental no pot ser s'ha acabat la pandèmia. Seguim conscients de quina situació estem.
Per tant, veient el que ve, no és descabellat pensar que poden tornar les restriccions?
Segur, sí, sí. Hem de veure fins a quin punt podran controlar la pujada. Si mireu la corba de contagis, tot Espanya està ja bastant en pujada en aquests moments. Aplicarem el passaport Covid tant com puguem, a veure què passa. Esperem que això freni una mica aquesta pujada, però estem entrant en un moment de l'any bastant perillós. O sigui, estem en el moment dels mesos freds, que sabem que això fa que tots els virus respiratoris circulin més. Això ja ho hem vist l'any passat, ho hem vist tota la vida, per tant, això és un perill més. Estem amb escoles obertes, feines obertes, molt diferent de l'estiu, que estàvem tots de vacances, i a més, doncs, estem doncs, entrant en la campanya de Nadal, primer aquest cap de setmana llarg que ve ara, després Nadal, que això incrementarà el moviment i els contactes. El més possible és que els casos pugin. Si els casos pugin, hi ha dues opcions. Fer el que fa el Regne Unit, que és no fer res, i deixar que pugin. Llavors això has d'assumir la mortalitat que comporta. Evidentment és una mortalitat, com dèiem, molt menor de l'any passat, però es morirà gent si deixes que els casos pugin per si sols. O fer el que està intentant fer molt a la resta de països d'Europa, que és intentar frenar aquesta pujada. I això es fa amb restriccions. Per tant, ens agradi o no ens agradi, és el que hi ha.
Per tant, podria perillar el Nadal?
Jo espero que no, jo espero que puguem fer un Nadal millor que el de l'any passat, però també un cop més insistint que no serà un Nadal normal, o sigui, serà un Nadal, espero, jo espero poder-me reunir amb la meva família, però ho farem doncs, assegurant-nos que tots estem vacunats, que tenim les terceres dosis, tots els que podem tenir la tercera dosi, que alguna cosa ajudarà, un cop més no serà la solució, però pot ajudar, ens farem tests abans tots abans de reunir-nos, intentarem estar en uns llocs ben ventilats i no ser molts, totes aquestes coses, o sigui, evidentment, millor que l'any passat que no ens vam poder reunir, ja és una millora, però aquest any jo crec que un cop més apel·laria doncs, a la prudència i al seny, perquè ja vam veure què va passar l'any passat. L'any passat vam fer un Nadal relativament normal, molta gent, i el que va passar va ser un pic de casos brutal al gener. Evidentment, un cop més, insisteixo, la mortalitat és molt diferent, per tant, no serà tan greu com l'any passat, passi el que passi, però en tot cas, jo crec que hem d'intentar salvar el màxim de vides i intentar reduir al màxim els contagis en aquesta temporada.
Clar, quan parlem d'incrementar les restriccions, abans apuntava, no?, a tornar a tancar espais, tornar a reduir aforaments, aquest és el camí? És a dir, no es pot fer res més? No hi ha cap altre tipus de restriccions que poguessin funcionar?
Esperem, jo confio, espero no haver d'arribar a aquest punt, però un cop més insisteixo que les expectatives, és important no crear falses expectatives. O sigui, no podem anar dient, no, tranquils que no tornem a tancar mai més. Bé, depèn de quin preu vulguis pagar. O sigui, no tancar pot significar en algun moment doncs, que pugin molt els casos. Si arribem a una situació com la d'Àustria o una situació com la d'Alemanya, si no tanques tindràs una massacre, això ja ho hem de saber. Jo espero que les mesures que prenem abans funcionin. Què estem fent? Doncs això, passaport Covid, terceres dosis, insistir en mascareta, insistir amb seny, són les mesures lleus, diguéssim, les que són més fàcils d'aplicar, però veurem què passa, o sigui, no m'atreveixo a anticipar si la setmana que ve estarem millor o pitjor o haurem controlat una mica més els casos. Espero que les coses funcionin. Quan es comencen a aplicar mesures, els casos baixen. Alguna cosa espero que puguem frenar. Si a més de tot això s'hi afegeix l'Omicron, que no sabem encara com funciona, això pot ser un factor més inesperat que pot desestabilitzar una mica els plans. Jo crec que el millor és anar una mica dia a dia. Jo només ja et dic, predic com estarem el Nadal costa, encara que només quedin un parell o tres setmanes, però intentem anar una mica a veure què està passant, com va passant, perquè la pandèmia és així, hem de ser capaços de reaccionar ràpidament. I això ho hem vist aquest any, doncs, que si reacciones lent, doncs, se't descontrola la situació. Si les coses es posen negres en les properes 2-3 setmanes, doncs haurem de començar a pensar quines mesures apliquem. És així. O sigui, crec que és més fàcil, és millor ser sincers amb això i no crear falses expectatives, com deia, que no intentar fer veure que no passa res i tirem endavant.
Per tant, en aquest sentit, una de les qüestions claus és el pont. És a dir, no fer molta disbauxa, per dir-ho d'aquesta manera, pel pont, és clau per poder tenir un Nadal tranquil?
Jo crec que sí, perquè a diferència d'altres països, el nostre calendari doncs, té aquest pont abans que complica molt les coses. L'any passat va ser un dels factors que va fer que entréssim a Nadal ja amb un peu ja enmig de la onada. Crec que, un cop més, potser no estem en una situació de dir quedeu-vos tots a casa, tampoc és això, però seguim aplicant les mesures de contenció i això i de prudència que hem fet fins ara. O sigui, no fem un pont amb la idea de que no està passant res. I em temo que veurem moltes escenes, doncs, com l'any passat, doncs, de situacions en les quals, situacions de risc, bàsicament, on no hi ha distància, on no hi ha mascareta, on la gent està molt relaxada. Això té un preu, ja ho sabem, el tenia un preu l'any passat i tindrà un preu aquest any. Serà un preu diferent, és cert, perquè, com dèiem, la mortalitat és diferent, però això augmentarà els casos. I si entrem ja a Nadal amb una pujada de casos, doncs, espero que no, però, clar, això podria implicar haver de fer restriccions o demanar algun tipus de control.
Clar, aquí hi ha una altra cita al calendari, que, per exemple, a Sabadell fa dies que hi donem voltes, no? L'any passat no es va poder fer, és un dels grans moments de l'any per molta gent, especialment pels petitons de casa. Parlo de la cavalcada de Reis. Aquest any sembla que tot arreu s'apunta que es podrà fer aquesta cavalcada de Reis. El que es posa damunt la taula és que si hi ha mascaretes i és a l'aire lliure no hauria de generar cap problema. Això pot ser així independentment d'en quin moment de la pandèmia ens trobem?
No, potser cap problema no seria jo tan optimista, però evidentment és molt diferent una cavalgata que un sopar de Nadal. I al sopar de Nadal, per exemple, no portaràs mascareta mentre menges, hi haurà molta gent i estàs en un lloc tancat. La cabalgata és a l'aire lliure, com bé dius, si portes mascareta doncs menys problemes, i els nens ja sabem que s'infecten i transmeten el virus, però menys que els adults, i la població serà majoritàriament nens. Clar que aquí el que perds és que no hi haurà distància social, estarà tot bastant apretat, però si a més poguessis dissenyar la cabalgata d'una manera que permetés que no s'acumulés molta gent en certs espais, que la gent estigués ben, més escampada, doncs un altre factor més. Seguretat absoluta no en tindrem mai, perquè cap d'aquestes coses, com dèiem abans, és definitiva per evitar contagis. Però si em preguntes ara, avui, sembla que una cabalgata podria ser possible. Si em preguntes d'aquí 3 setmanes, potser et diré, escolta, això ha canviat molt. Que com dèiem abans, és molt difícil fer previsions a massa llarg termini, inclús a mig termini. Entenc, evidentment, que una cabalgata no es pot planificar d'un dia per l'altre. Per tant, necessitem uns mesos o un mes, el que sigui, per posar tot a punt. Per tant, en aquests moments, la meva opinió personal és que sembla que la cabalgata podria ser una situació de risc baix, de risc, però de risc més o menys baix, que amb un nivell de virus circulant no massa alt potser no serà molt problemàtica. Però ara, clar, si d'aquí al gener el nivell de virus es multiplica per 10, doncs el risc també es multiplicarà per 10 i hauríem de tornar a valorar la situació.
Salvador Massip, professor de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, que vagi tot bé.
Parlem de seguida perquè hi ha moltes incògnites damunt la taula i haurem d'anar veient si les podem anar desencallant totes elles. Gràcies i que vagi molt bé.
Molta salut a tots.